sapés i anunciés que marxa el proper 30 de juny. El puc entendre. Primer, perquè des de Montjuïc es veia perfectament els jugadors abatuts, jugadors impotents, jugadors tristos i un ambient desolador a l'estadi, amb una afició totalment empipada i desencantada. Puc entendre que no pogués més i publiqués i fes públic ja l'anunci.
Ha fet una declaració la Laura quasi Piqueras, eh?
Sí, sí, no, però sí, ho han narrat perfecte.
Apocalíptica. Horrible.
He volgut ser transcendent davant el que vaig
però
dir.
Però sí que Laura, la imatge... Jo crec que el resultat final 3-5, sí que els jugadors els veus que estan a la tele, el que vaig veure jo, que estaven abatuts a terra. Sí. Dir,
i ja amb l'empat a 3, sí, sí, ja veus que... que no poden més, que no tenen solucions.
Jo em puc dir també a l'estadi i ens va venir a dir una cosa similar. Fernando Polo, també amb crispetes o tu series d'aquells que series una mica més allò crític?
No, a veure, jo crec que després d'aquest desenllaç, jo crec que arriba el moment, com ha dit avui el Xavi, de la unitat. És que, a veure, ell, tenint contracte en vigor, veu que això no ho aixeca, creu que aquest moviment seu, aquests jugadors que estan garrativats i que estan bloquejats, com a mínim els desbloquejarà una miqueta i crec que és el moment de començar. És difícil, però començar el partit almenys en positiu. Després, si va malament, igual el que no van portar a mocador l'altre dia sí que el porten demà.
Que vintage per això portar mocador, eh? Ara la gent sí, agafa qualsevol paper. Ah, tu portes mocador?
Sí. Perdona, si ara m'he sentit com insultat. No, perquè jo sóc de l'escola de portar mocador de roba.
Perfectament
plegats. Mira, Xavi de Pol també.
Hi ha mocadors de bona marca i de qualitat.
Això és una cosa antihigiènica, és horrorós, això.
Això és un niu de bacteris i virus, perquè te moques i te lo poses a la butxaca i tornes a mocar.
A mi no m'agrada mocar-me en paper, no m'agrada, m'agrada mocar-me en roba.
Vas acumulant mocs.
No, i cada dia quan arribo a casa renta i ja està. De moment estic viu, per tant...
Realment, jo sempre he vist que quan un es fa realment, no diré gran, veterà, és...
Quines són aquestes mortaclínies?
Quan et comences a fer gran, t'agrada l'aigua amb gas i ja quan ja ets veterà de veritat portes els mocadors. Jo estic ara mateix entremig de l'aigua amb gas i el mocador de seda.
Jo reconec que he entrat allò que se'n diu, he entrat amb molta força com a les 40 principals, sí, amb l'aigua amb gas, que he entrat amb molta força, sí, tot i que l'he de moderar, però també el mocador jo el porto de tota la vida. No,
diuen que qui el prova
ja et diré, no? Més, he heredat els mocadors del meu avi que anaven brodats, per tant,
amb les inicials,
Antoni,
això és tradició familiar.
He fet un canvi i he passat de mocar-me en paper de cuina, que és molt irritant,
a mocador de veritat. Perdona, tu creus que els clients els interessa?
No, seguim.
Pregunto,
A mi això m'interessa.
És un debat, també.
És un debat a abordar.
Utilitza el paper de triple capa.
Sí, triple capa. Mira, de moment, 3 dies després de l'anunci de la seva marxa el 30 de juny, Xavi Hernández ha tornat a explicar-se davant del mitjà de comunicació. Ho han fet a la sala de premsa, però atenció, avui per escoltar-lo ens posem en mans i necessitem a un llicenciat en filosofia i periodisme, i des del mes de setembre expert en llenguatge no verbal. David Solans, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I atenció, perquè avui, Toni...
La carrera de filosofia m'ha servit molt per la roda de premsa d'avui, perquè a filosofia hi havia una cosa que era els silogismes, que si eren verídics o correctes o incorrectes. Avui hi ha hagut alguna incongruència a la roda de premsa que podrem analitzar.
Hi ha unes cares aquí a la taula.
Perdoneu, perquè hi ha un afegit, que és que avui David Solans, com sabia que avui havia de fer una feina important, ha vingut amb camisa especial del Festival de Sitges.
Sí, de terror, eh?
Sí.
A més a més, mira...
No, encara és fantàstic.
És fantàstic.
Per tant, ara...
Fantàstic. Seria,
fantasia, si féssim una metàfora, seria que estem vivint un moment fantàstic.
Sí, la metàfora podria ser Xavi King Kong agafat a l'Empire State i tot l'entorn, no?, intentant disparar-lo amb avions
tot lligat, tot...
fins que caigui, que de moment està a punt, però fins al 30 de juny haurem d'esperar. Bé, ha sortit, Xavi, allò que sempre explico com està, ha sortit una mica tens, han posat seriós, evidentment, no és un moment molt alegre, una mica nerviós, de fet has bufegat una mica, has assegut a la cadira i ha fet... Saps com allò quan estàs a punt de fer una feina una mica complicada? Doncs ha fet això.
Sí, quan tens davant teu una muntanya per pujar.
Exacte.
No? Doncs, que potser li feia costa molt la roda de premsa.
La muntanya ha sigut una mica com els partits del Barça, perquè el primer minut ha estat una mica com els partits del Barça, que sempre encaixa un gol, una mica descentrat. Escoltarem el primer minut, la primera resposta, perquè hi havia expectativa, evidentment, perquè tornés a explicar més motius del seu adeu. Escoltarem els primers 20 segons d'aquest minut, on explica que els últims resultats de l'equip són el que han precipitat l'anunci. Escoltem.
Bé, ens hem d'ordenar, hem de tornar a fer el que l'any passat va funcionar de manera excel·lent i crec que passa per aquí, a nivell futbolístic sobretot. Però crec que el mental ve perquè el futbolístic no és el... no és l'adequat, hem de ser autocrítics, saber que no estem al nivell dels últims resultats, per això l'anunci de la meva de la decisió a final de temporada, però...
Clar, però, parla de resultats, però l'acompanya amb un però, i aquí ve el motiu real de la seva decisió, que explica ja tenia decidida a principi de temporada.
La decisió la tenia presa de fa molt, molt temps. Penso que no es valora prou la nostra feina, crec que vam venir aquí en el moment... en un dels moments més difícils de la història del club, i la decisió passa per aquí, perquè doncs, he escoltat doncs, que és per un motiu o per l'altre, és simplement doncs, perquè crec que no es valora suficientment la nostra feina, que el que s'ha fet, i per això tenia decidit ja fa molts mesos, de fet a principi temporada, que era l'última meva com a entrenador.
Clar, Xavi diu que no es valora la seva feina. Això és el motiu principal pel qual ha decidit plegar.
Deixa'm fer aquí un parèntesi, perquè crec que aquesta sí que es pregunta per Fernando Polo, Xavi Torres i Laura Paricio. A veure, perquè a mi això, quan m'ho ha comentat el David Solna, jo no he pogut seguir la roda de premsa, després l'hem comentat a la redacció, això canvia el discurs que fins ara teníem, de que Xavi veu
que
les coses no van bé després de la Supercopa. La pel·lícula, el relat que ens han anat explicant fins ara, que després de la Supercopa l'equip queda molt tocat, que ell s'ho comença a pensar, i avui en aquesta roda de premsa ens diu que no, que ell ho té pensat des d'inicis de temporada. Bueno, en què quedem?
A veure, com ella ha dit, la renovació, tot i que es firma el 23 o
22
de setembre, està pactada de molt abans. El que passa que per temes de fair play i d'encaix del contracte i tal, no es porta a terme fins a aquell moment. Però ella es dona per renovat, fins i tot des de que guanya la Lliga, evidentment està renovat. Què passa? Que comença la pretemporada i fins i tot ell nota cert debat entorn a la seva figura quan perden, diu, contra l'Arsenal. Us en recordeu sí, que perden un partit sí. Que mig equip té cagarrines? I és lleig dir-ho, però us en recordeu que hi ha molts jugadors que estan indisposats a la gira, no? I diu que ja comença a veure que hi ha coses que no quadren. Però per què? Jo l'anàlisi que faig és que ell, la crítica no la porta bé perquè ell, primer, és una llegenda del Barça, és una llegenda a nivell internacional perquè ha sigut campió del món, i campió de tot, tant de seleccions com de club, i que a més aquella llufa que li penjaven de estar verd, ell se la treu de sobre al moment que guanya una Lliga a 38 jornades i una Supercopa contra el Madrid amb un partit d'aquells que dius, pot ser punt d'inflexió, i diu, escolta, jo ja això m'ho he tret de sobre, el debat sobre la meva persona s'ha acabat, jo ara sóc la llegenda i a sobre guanyo. Llavors, si tu guanyes, què passa? Ara ja el debat no pot anar amb mi. Jo ara he de tenir un crèdit i encara que l'equip no guanyi sovint o l'equip tingui alguna ensopegada, ostres, no puc estar escrotat aquí per la crítica de manera furibunda. I jo crec que aquest és l'errada que ell fa, que quan estàs a la cadira elèctrica de l'entrenador del Barça, perdre fins i tot
un
amistós té part de crítica. I si és partit oficial contra el Getafe... tot i que els àrbitres estiguin que no vagin filant prim a favor teu, té crítica perquè són 3 punts que perds, o contra el Rayo, o contra el Mallorca, i aquesta acumulació fa que ell digui, però com pot ser?
Si però perdona un moment, hi ha una cosa... Ara... Perdona, disculpa que insisteixi, sí. Però és que no m'has contestat, perquè clar, o sigui, si Xavi renova el seu contracte amb el Barça, sí. Començada la temporada... com pot dir avui que ja tenia pensat marxar al principi de temporada? No, m'ho pots explicar?
No, és el que t'he dit, que ell renova formalment el 20 i pico de setembre, però ell ja es dona per renovat des del maig. És a dir, ell ja està renovat des del maig per ell. I la temporada...
Però què vols dir per ell? És que no ho entenc.
Que en el moment que guanyen la Lliga, parla amb el president i, escolta, això ho farem. Això
però renova, però perdona, no renova, pactant... però no renova fins al 2024. Renova fins al 2025.
Sí,
però si tu has decidit... És que, clar, és
però ell ja tenia fins al 24. En el moment que guanya la Lliga,
Fernando,
té un any més. Mínim, un tio que guanya una Lliga l'han de
renovar. Però si tu tens pensat des de començaments de temporada, com ha dit avui en roda de premsa, que ja ho vols deixar, és que no em quadra, o sigui, no em lliga res al discurs, o sigui, al relat de Xavi.
No, bueno, tu dius que no entens que si l'agost o setembre ja té previst o ja té al cap marxar,
no renoves...
Per què firma?
Clar.
Bueno, perquè aquesta firma també comporta una millora dels emoluments...
Ah, vale.
Amigo!
I del seu estat.
I una estabilitat. I una estabilitat perquè el debat sobre el futur de la banqueta no arrenqui el mes de setembre. I tu, potser aquesta firma és una formalitat. Però tu, potser, ell pensa que aquest any serà l'últim. Però tot i això decideix, perquè ho va acordar amb el president, doncs formalitzar, fer-se la fotografia i firmar, tot i que recordem que ell perdona aquest any que
jo té. Trobo incongruent. És com si jo ara signo un contracte amb RAC1 fins al 2025 jo ja tinc pensat que me'n vaig aquesta temporada.
Però l'explicació podria ser aquesta.
Bueno, però tu ho havies pactat. Falta la formalitat per tu i el teu equip.
Bueno, però si jo ho he pactat i em tiro enrere, no li diré al senyor Xavier de Pol, li diré, escolta, anem a firmar i donar a conèixer que renovem quan jo ja sé que vull marxar, perquè és que queden malament les dues parts.
Sí, però aquesta millora d'aquesta temporada en curs s'ha de fer i s'ha de rubricar també.
Sí.
Bueno, però tot poden fer la millora i no cal fer-la pública, la millora.
Bueno, ja, però si tothom està pendent de que tu signis un contracte i després no el firmes, la Jessica començarà a pensar aquí què passa.
Bueno, però si al final el resultat és el mateix. Sí,
la conclusió és que Xavi ha estat massa influenciat pel que s'ha dit als mitjans de comunicació.
Mira, t'ho rebatré després, perquè jo estic en desacord amb el que dius, Xavi.
No, jo crec que a Robson i al Tata Martino els hi pot sorprendre que guanyin 5-0 i hi hagi una mocadurada. Però a Xavi Hernández no, perquè ha fet tota la carrera aquí. El Barça és una meravella, és un club diferencial precisament perquè és el més democràtic. És que es debat tot, el joc, el resultat, el fitxatge, l'entrenador, la manera, i això que molta gent pensa, com per exemple Xavi, que és dolent, que l'entorn faci soroll, jo trobo que és meravellós, d'acord? No es tracta de rebentar-ho tot, es tracta de debatre-ho, hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no li agrada, no? En el cas de Xavi és bestial que digui en la mateixa roda de premsa això que tu dius, o que pot tenir que li agradava molt Jordi i Mateu Alemany, que són els que li han fet aquesta plantilla, però que aquesta plantilla no li agradava perquè va demanar uns jugadors i no li han vingut. És a dir, és contínuament la cara i la creu de les mateixes coses en la mateixa roda de premsa. El Xavi està descentrat, està nerviós, el Xavi no està bé, jo crec que mentalment afectat per tota aquesta situació.
Ell va parlar de salut mental, del concepte de salut mental, treu ell.
Però això ve pel que rep de la premsa, perquè cada dia li passen l'informe de la premsa del que es diu d'ell, del que es diu del seu equip, i s'ha obsessionat amb això, ja està.
Laura, i l'origen de tot, al final, és tot molt més simple. Tot és molt més simple.
Però ja està, li ha passat factura.
Fer un equip que no fa rendir. I com no guanya...
Clar.
Com no juga bé i no guanya, la gent s'emprenya. Ja està,
lo que passa és que jo sí que crec que ell el que pensa també és que hi ha uns condicionants que han portat a que l'equip no rendeixi, que la gent, més o menys, si està enganxada a l'actualitat del Barça, coneix, però que es passen per alt. A l'hora de jutjar-lo, o sigui, ell té una plantilla que hi ha gent que considera que és millor, però ell, per exemple, com que vol el mig centre top, que era Busquets, i ara no el té, doncs això també se li ha de valorar a l'hora de jutjar com rendeix el seu equip.
S'ha hagut d'adaptar a la situació.
Clar, si ell té el Dembélé, que era la nieta dels seus ulls,
i li marxa
el Dembélé, i el que ve per substituir-lo és el Joao Félix, que ell no el volia, encara que ell no ho verbalitzi, potser pot pensar, escolta, ja sabeu que el que jo volia, l'únic que té desequilibri per mi, que jo estava enamorat...
Ja, però no em val això.
Hi ha una altra cosa que ell també
pot pensar, dir, escolta, ja sabeu d'on va la pel·lícula i això no ho teniu en compte.
Escolta, Fernando, si Busquets l'any passat estés jugant al Manchester City, Xavi hagués volgut fitxar Busquets igual que aquest any va voler fitxar Gundogan. D'acord? Però com el tenia aquí, no valia perquè era gran. Ara no li va al Gundogan perquè és gran. Ara no... No! Té l'equip que té i se l'ha de fer rendir, perquè aquesta és una bona plantilla.
Bueno, sí.
És una molt bona plantilla. Prou d'excuses, per favor.
Per tu, que és una bona plantilla, sí, i per molta gent que pot ser-ho, igual per algú que té una mentalitat absoluta de que per ell Busquets ha sigut el pal de paller no del seu equip guanyador o de l'equip que ell va jugar, perquè, home, sí, estava Messi, però Busquets també era estructuralment...
Però no hi és.
Correcte, però com
que
no hi és...
Que tens,
però sí, però sí, si no hi és, i ell diu al club, el fitxatge estructural d'aquesta temporada és aquest, clar. I al final no t'arriba, ell diu, que ho sapigueu, jo no ho diré cada dia, ara. Però, escolta, jo això no ho he tingut.
A mi un tema que em grinyola molt de la primera part...
Igual no pot rendir el que ell creu que hauria de poder rendir al Barça.
Que em grinyola molt de la primera part que ens ha exposat el David, que ara continuarem, perquè hi ha més declaracions de Xavi i és interessant avui llegir-lo, però fixeu-vos una cosa, quan parla de no m'he sentit valorat, teòricament aquí tenir...
Però fora,
tenir l'aprovació...
No, però dins tampoc s'ha sentit valorat.
Però ella diu cap al president.
Aquí tenir l'aprovació dels oients, que així ens ho fan saber i els estimem molt, és fantàstic, però de qui hem tenir, de qui ens hem de sentir valorats és en aquest cas del Toni, de l'equip i del grup Godó, no? En aquest sentit, de RAC1. Jo estic convençut de que vosaltres creieu que el Barça la porta no ha valorat o no està valorant la feina de Xavi? És a dir, creieu que si fos un altre entrenador no estaria al carrer ja?
La porta sí, però Xavi s'ha sentit qüestionat.
En tot cas per la gent de fora, però no per la gent del
club. Des de dins també, per alguns de dins.
En tot cas ell no ho diu.
El que passa, no ho diu perquè no vol obrir més foc o no vol agreujar una situació que ja és prou convulsa.
I després una altra cosa, que aquí detecto molt el que diu el Xavi, de que està nerviós i de que no està bé. És evident que Xavi, a inici de temporada, quan comença aquesta temporada 23-24, ell vol continuar i no només acabar contracte. Si pot ser, renovar encara fins al 26 i fins al 27. La cosa es comença a precipitar quan veu que no és capaç de fer rendir els jugadors que té i quan veu, sobretot, i aquí es precipita la decisió, quan queda fora de dos dels quatre títols que disputa i d'un queda molt despenjat. És evident. El que passa és que avui ha vingut a dir no, jo ho vaig decidir al final, no, ho he decidit després, i David, jo crec que ha continuat també precipitant-se en aquestes declaracions.
Ja ho tenia decidit al començament de temporada.
Que això no et sap per enlloc.
Sí, ara que en parlàvem de que no es valora la seva feina, la Laura deia que des de dins del club no s'ha valorat, que Xavi ho pensa, però en tot cas ell, de cara al públic o a la roda de premsa, quan se li ha preguntat per aquesta qüestió que és clau, és a què et refereixes quan dius que no es valora la teva feina? Xavi separa el club, salva la porta, a Deco, a l'afició, que a més recordeu que ell diu que l'afició sempre el para pel carrer, etcètera, etcètera,
sí,
i només queda d'aquest entorn una cosa, que seria una mica nosaltres. Escoltem.
Jo crec que és un general, no? El club, a dins no hi ha el relat, el coneixem, sabem la situació, però crec que no s'ha valorat lo suficient, simplement, i això et genera un desgast, i més estant a casa teva, doncs que penses que no, que facis el que facis no es valorarà prou. Aquesta és la meva sensació, i per això, no pel fet de que o no aguanta la pressió o està dèbil, tot el contrari, si hem aguantat tot, hem arribat en el moment que un dels moments més difícils de la història del club, però tinc la sensació que no es valorarà mai la feina que s'està fent, per tant prefereixo no continuar.
Sí, s'ha de dir que evidentment és la premsa, no? Perquè o sigui, la directiva diu que no, l'afició diu que no, d'aquest entorn que vam parlar ahir de que anomenava Johan Cruyff, només queda la part, el soroll que fa la premsa. En tot cas, Xavi s'ha esplaiat amb la crueltat que implica el càrrec y ha demanat una reflexión de club, diguéssim.
Le ha pasado a todos los entrenadores. Mira, hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto, también. A Luis Enrique lo he vivido, lo vi sufrir. Es que ya dije, tenemos que reflexionar. Creo que tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo. Creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida, y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento. No pasa en ningún club. Por eso digo que es cruel, porque no se disfruta realmente, sí, es cruel.
Avui li hem preguntat a Guardiola sobre això i ha dit, ha explicat això.
No es pot comparar la pressió que hi ha a Anglaterra amb la d'Espanya. És mil vegades més gran la que hi ha allà que la que hi ha aquí. És molt més dur. Aquí ser entrenador és molt més agraït. És veritat que hi ha molts partits, 6 rodes de premsa cada setmana. La pressió que tu sents a Barcelona no és comparable a la de cap altre club. L'entenc completament. Completament.
De fet, Xavi ja ho va dir que quan va arribar aquí, que sabia que venia a entrenar al club més difícil del món. Jo crec que no ha estat conscient del tot el que suposava, i ara ho ha vist i realment ha decidit plegar i es té el seu dret. Però no sé si realment, després d'escoltar Xavi l'altre dia, avui, i d'analitzar tot plegat, realment creieu que se'n va pel que està dient ara últimament, que és perquè no se'l valora prou?
Jo no sé si se'n va per això, perquè ja m'he perdut. El que tinc clar és que el càrrec d'entrenador del Barça, tot el que ha explicat el Xavi, tot el que ha explicat el Pep, l'Ernesto, el Luis Enrique i tots, és veritat. És veritat, perquè un dia va aparèixer aquí un senyor que es deia Johan Cruyff, en un club perdedor, va canviar amb aquella idea la cultura general,
la
allò ho va convertir en un fenomen cultural, i aleshores quan sobrepassa l'àrea de l'esport, això ja és una qüestió ja del nostre país, doncs es demana guanyar jugant bé. I això, escolta'm, ja ho deia abans, per mi és boníssim, no és dolent, és boníssim. I buscar l'excel·lència en la feina és una cosa que a mi em motiva en la meva, i segurament a Xavi també en la seva. No tothom val per fer una feina tan difícil com aquesta, perquè ningú diu que sigui una cosa fàcil. És molt difícil guanyar i molt difícil fer-ho amb aquest com, d'acord? I Xavi, probablement, aquesta experiència del Barça li ha agafat massa jove, massa inexpert. Jo no vull dir que s'ha acabat la vida de Xavi al Barça, jo vull dir que probablement ara se n'anirà, entrenarà por ahí, donarà voltes, reflexionarà una mica sobre què ha passat,
porta,
no?
Xavi,
naturalment, no, i probablement tindrà una segona etapa en la que totes aquestes coses que són de calaix, i que ja les sabia ell, perquè si Xavi forma part de l'escut, em fa com no sé, pena escoltar-lo. Saps? A mi em fa pena, perquè és un bon noi, perquè es mereix que la vida li vagi bé, però jo crec que no ha arribat aquesta feina en el seu moment vital millor.
Hi ha tres condicionants, jo crec que és la pressió mediàtica i el que es diu de sobretot no d'ell, sinó de l'equip, del com, dels resultats. I després el segon condicionant són els resultats, és a dir, l'equip no està jugant bé i es precipita l'anunci de Xavi després de perdre per golejada la final de la Supercopa, després de perdre l'eliminatòria de quarts de final de la Copa a Sant Mamés, i després que el Villarreal, que és un equip que està patint aquesta temporada, et fa 5 gols a casa, fet que en Lliga no passava des de feia més de 60 anys. Els resultats, la premsa, i que s'ha sentit qüestionat també per algunes parts des de dins del club, condicionen i provoquen l'anunci i que Xavi faci oficial que marxa.
Ho vam dir ahir, Fernando, però vista aquesta situació, no era millor ja dir, escolta tu, doncs me'n vaig a casa i si pateixes tant i ja està?
Sí, és possible que sí. Per mi sí que és veritat que és una solució híbrida que és rara, però potser ell, que és la persona que està patint aquesta situació i que encara té contracte en vigor, el que considera és que amb aquesta decisió seva el que farà és això, alliberar els jugadors, i que ara els jugadors jugaran més tranquils, més relaxats i més concentrats en la feina, quan jo crec que ara tenen més pressió. Però jo el que crec és que Xavi el que no ha sabut és gestionar una cosa que tots sabem, i ell més que ningú, que és que el Barça és més que un club. És a dir, l'entrenador del Chelsea, jo no sé si va pel carrer a Londres i tothom li parla del Chelsea, o tothom veu que entra a una botiga i tal, i no sé què. El Barça està impregnada tota la ciutat i tota Catalunya i fins i tot molts llocs del món del Barça. A l'entrenador del Madrid li passa el mateix. Tu vas a Sevilla i és Betis Sevilla i un cachondeo i una mala llet entre ells que es destrossen. I el Barça té això, el Barça és més que un club. Llavors, vas pel carrer i el de la botiga diu alguna cosa, al teu nen al col·le li diuen coses, a la teva dona potser una veïna li diu, escolta, a veure si tal, perquè el meu marit agafa uns rebotes cada nit quan perdeu, que tal. Per lo bo, per lo dolent. També és un club que quan guanyes fas una rua per aquí i dona la volta al món i ets el tio més feliç del món. Llavors, en aquell moment no és cruel ser entrenador del Barça, és collonut, jo crec que deu ser el millor ser davanter entre el Barça Pichichi, i això deu ser el millor del món. Llavors, el que no, jo crec és que no ha sabut gestionar això, perquè és que aquesta pressió és brutal i ja ho havia de saber. És que per molt que tu guanyis una Lliga i una Supercopa d'Espanya, la pressió comença tal com l'àrbitre pita a la primera jornada de Lliga.
Sí, però una cosa és ser jugador i una altra cosa és ser entrenador, que ets el portaveu de tots els mals del Barça.
Clar,
i això l'ha cremat.
És possible que tu, quan t'has de donar explicacions cada setmana, no sé quantes rodes de premsa, que poden arribar a ser 4...
Amb la situació actual,
I els flash interviews, i a més, tu també, no ens enganyem, tu també vas cremat, perquè perquè has demanat unes coses i no te les han portat, perquè no has demanat unes coses i te les han portat, perquè saps que hi ha directius que estan a dintre i que potser van rajant de tu, saps? Llavors, hi ha un moment que tu, això, et vas carregant, i si no pots dir-ho, doncs arriba un moment que petes.
És que el Xavi està fent unes cares que...
Diu que no, jo, Fernando, estic totalment d'acord, però el Xavi no.
Bueno, però el Xavi... Jo faig aquesta lectura del que ve.
Hem de reflexionar que es cremen molt ràpid entrenadors i que per què Guardiola aquí va estar 4 anys i quants en porta a Manchester?
En farà 9.
Allà no es buida, no. Allà és com, escolta, com un botijo.
Però que no els cremem massa ràpid.
Perdoneu una cosa, si esteu dient la paraula cremat, i Xavi està visiblement cremat, però avui ha dit que segueix amb la màxima il·lusió, amb molta energia, que està molt bé ell perquè s'ha alliberat, i ha explicat que els ha dit als jugadors que està motivadíssim perquè el que queda fins ara donarà un plus extra. És a dir, no és que estigui buidat com Guardiola al seu moment, sinó que diu que, com que no el valoren, tira la tovallola.
Ah, però aquí hi ha un element que és molt, molt clau, no?, que és el futbol, perquè recordem que nosaltres parlem els micròfons, l'entorn, l'altre, però al final això va d'una piloteta que s'ha de ficar dintre de la porteria rival i intentar que no te la colin a tu, eh? Ho dic perquè demà hi ha un partit i el Barça ha de quedar entre els 4 primers sí o sí, d'acord? Sí o sí, perquè si no, sí que a partir de l'any que ve no sé si hi haurà temps afegit, perquè igual no hi ha ni Barça allà, saps?
Calla,
home,
per favor.
No.
Home.
Fem conya,
no, però
a nivell econòmic,
perquè
el Barça està molt
perquè
fotut.
Recordem que si no ets segon tampoc pots disputar una Supercopa que comporta uns 8 milions d'euros d'ingressos, però efectivament, així no ens estalviem la broma d'Aràbia.
Millor, així no n'hi anirà.
Escolteu, la Roser ens diu: ai, i la premsa, no feu gens d'autocrítica?
Hola!
Tot és que si en Xavi és jove, si ja coneix el club, si punts suspensius, i vosaltres, zero autocrítica,
no,
diu?
A veure, autocrítica, jo de veritat no tinc...
Xavi, fes autocrítica, tio. No, ja toca, hòstia.
A veure,
aquí...
Jo el que vull dir, i parlo per mi perquè no puc parlar pel col·lectiu, jo intento ser honest en les coses que dic, és a dir, jo no vaig a fer mal ni tinc un interès perquè hi hagi un o hi hagi l'altre, no, jo em reconec obertament corifista, m'agrada aquest tipus de futbol perquè penso que cada vegada que el Barça s'ha acostat ha guanyat i cada vegada que s'ha allunyat ha perdut, i això no és una opinió, és una evidència, i penso que aquesta és la millor manera de fer les coses. Aleshores, he tingut una formació que em permet poder parlar d'aquestes coses amb honestedat, val? Llavors, si ella considera que les meves opinions són un desastre...
No parla de tu,
però jo no vull parlar pel col·lectiu, jo només puc parlar per mi. Si ella considera que les meves opinions són un desastre, jo li respecto molt, però la premsa així col·lectivament, home, alguna en conec, però la majoria no té mala llet a dir, ah, anem a destrossar el Xavi ara perquè el Xavi és... No, jo no ho veig així.
Jo a veure, hi ha gent que confon el que és el seguidisme, no? Com que tu ets del Barça no pots criticar el Barça, no? Això es confon també en el món de la política, o sigui, hi ha gent que consideren que tu sempre has de... O sigui, no hi ha una concepció de que, per exemple, critiquis en un moment determinat pues, la gestió del govern actual, o puguis canviar i puguis opinar que per exemple, en el moment de la independència hi ha coses que es van fer malament. És a dir, hi ha gent que té un pensament únic.
Fas mal a Catalunya!
Pensament únic. Ostres. Aleshores, hi ha gent que no li entra al cap que tu puguis criticar en un moment determinat perquè consideres que les coses no van bé o no es fan bé des del teu punt de vista, doncs sigui Xavi, sigui el govern de la Generalitat, sigui el govern de Pedro Sánchez, o sigui el que sigui, o la gestió de la sequera. És a dir, això és així. Si el del govern o els que són talibans d'esquerra, doncs no t'ho perdonen. Aleshores, aquesta és la gran llibertat que tenim els periodistes, que a vegades agrada el que diem i a vegades que no. Dit això, en el món del periodisme, i jo que he entrat fa poc en el món del periodisme esportiu, també en el món del terreny polític, hi ha els que recolzen, parlant de l'entorn, hi ha l'entorn a favor de l'entrenador que hi ha de torn, perquè això, el Lu Martín, a l'entrevista al Relevo, li pregunta a Ernesto Valverde, li diu, bueno, un dels teus problemes potser és que no vas fer un entorn que et recolzés quan eres entrenador. I ell diu, bueno, jo sempre vull a la mia i vull a mi rotllo. Bueno, crec, i a més ho conec, que Xavi té molt recolzament periodístic, molt. Que amb Xavi s'han evitat moltes crítiques, amb Xavi, i s'ha focalitzat amb l'equip de molts periodistes que són, no sé si a mi, és igual, m'és igual, però li han recolzat. Com en el seu dia es va fer amb altres entrenadors. Alguns amb menys entorn i d'altres amb més entorn. I el cas del Xavi té molt entorn. La prova és que jo he escoltat un grapat de tertúlies esportives, articles i tal, i tots deien que Xavi ha de continuar, Xavi ha de continuar. En un altre entrenador, ja et dic jo, que la conversa hagués estat o hagués girat la truita de que Xavi no podia continuar. Això per una banda. I segona, parlem molt de l'entorn. Bueno, i l'entorn de Xavi? El seu entorn. Que aquesta és una reflexió que Xavi se l'hauria de fer. Quan tu tens un entorn, el teu, el que t'envolta, el familiar, que tot el dia t'estan escalfant el cap amb el que s'escriu, amb el que es diu, amb mira quina crítica, amb mira què han fet, amb mira què no han fet...
Totalment, o sigui, d'acord.
Tu tens un, el teu entorn, només és... Hòstia, això has de sortir i has de dir això. Això hauries de criticar, eh? Fixa't què han dit, fixa't quina pregunta. Això has de seguir... Que et van escalfant i tu cada dia estàs més cabrejat perquè fas cas a l'entorn. I aleshores és com si jo cada dia respongués a Twitter a tots els que...
Els haters.
Els haters.
Algú comenta.
Jo, un moment, però ara es diré per què entro. Entro perquè em relaxa. Perquè depèn del dia. Quan jo estic... Que la meva dona primer no ho entenia, però ara ja em deixa fer. És a dir, quan jo estic relaxat a casa i dic, a veure, que, hòstia, mira, hi veig un que, mira, hòstia, dic, vaig a per aquest.
Però ho fas elegant, eh?
I aleshores m'hi estic una estona, pensant, a veure, doncs, em miro la fotografia d'ell, el perfil... què diu? A veure on li foto la galeta. I m'hi estic una estona i li foto. I quan li foto, hòstia, penso... Hòstia, collons.
Com en Carles Sánchez.
Però no contesto els 25 després. No, ja contesto aquest, ja dius, tanco. És a dir, que crec que això també li ha afectat a Xavi. Però... I després una cosa, escolta, la realitat és la realitat. O sigui, el Barça, quants partits ha començat que li han fotut un gol? Quants cops hem parlat aquí al programa de com s'entén? O sigui, coses que no hem entès durant la temporada, i ara l'argument és l'entorn, la pressió... Bueno, a veure, els talibans de Xavi ho trobaran tot collonut. Ha fet una temporada collonuda, no es pot discrepar de res. A més, tot el dia està reivindicant la Lliga i la Supercopa. Bueno, però és que això és de la temporada passada. És que és com si ara, no sé, anéssim vivint dels èxits passats. Has d'actualitzar. O sigui, estem a la no temporada 23-24, no estem a l'anterior.
El rendiment és l'actual, i et jutgen pel darrer partit i per la darrera.
No pots estar tot el dia... Però amb el tricicle, amb les factures.
A més, en la recerca d'aquesta excel·lència, i et parlo del govern, et parlo del club, et parlo de qualsevol persona, tu necessites dues coses fonamentals. Una és una oposició i uns mitjans de comunicació que apretin. D'aquesta manera se't fiscalitza la feina des de l'oposició i des dels mitjans de comunicació. Tu, no tot t'ho has d'agafar com a negatiu, és a dir, potser tenen raó. A veure, posem-ho a debat dintre l'equip. Què està passant aquí, no? Jo crec que Xavi això, per això deia jo abans, no? Necessita perspectiva de temps, marxar i pensar un moment si tot ho ha encarat bé, no? I escolta'm, que el barcelonisme seguirà estimant-se molt.
Home, evident,
el Xavi,
evident.
Molt. I després hi ha una altra cosa sobre el periodisme. Escolta, el periodisme no som el Barça. No ens paga el Barça, no forma part de la nostra. Nosaltres parlem del Barça i ho fem amb honestedat, perquè la nostra obligació és informar a la gent. Informar, està passant això. Potser si ho féssim d'aquesta manera seria millor, potser si ho féssim d'una altra seria millor. No ho fas per tocar els nassos, ho fas perquè és el sentit de la nostra professió.
Jo sobre això...
La gent s'enfada, però és que al final ens paguen, les nostres empreses ens paguen per això.
Jo sobre això, i enllaçant amb el que deies tu i el que diu el Xavi, és el que comentava de la gestió. Tota aquesta crítica, tu et pots posar unes orelleres i l'antifaz i dir, escolta, digueu el que vulgueu, que jo tiro milles, jo sé realment el que passa aquí, o és la meva versió del que passa aquí, vosaltres que no ho sabeu, hostieu-me perquè l'equip és veritat que no guanya o que us fa patir la tira, jo tinc el meu argumentari de per què passa això, però, escolta, aneu a la vostra i jo aniré a la meva, i llavors et pot afectar més o menys. Si tu no poses aquestes orejeres i aquest antifaz i estàs pendent de tot, t'erosiona tard o d'hora, perquè a més tu tens molta més informació del que hi ha dintre del que té la gent, i la gent si no la té jutja en funció de lo que veu, i lo que veu és que des del mes de setembre el Barça ha patit a cada partit per guanyar o per empatar o sí, li han donat la volta a un marcador. I, perdona, sí que hi ha un factor sobre el que comentava el Xavi del periodisme. Jo sí que crec que els entrenadors que han sigut grandíssims jugadors de futbol sí que tenen la sensació de que els jutgem, i jo m'incloc, evidentment, gent que no pot entendre el que ha estat ser un jugador dintre del camp professional de futbol de primer nivell o un entrenador de primer nivell, que en el fons som uns amateurs, que parlem del que veiem, però que no tenim els elements de judici que tenen ells, que són els autèntics professionals. I això jo crec que genera uns anticossos de dir, escolta, aquests que no tenen ni puta idea m'estan destrossant. Perdó, ho explico així, perquè jo crec que hi ha una part d'això,
Sí, també no només, una part.
Xavi, perquè m'anirà Luis Enrique, i Luis Enrique sapeu que fotia unes cleques que et deixava tremolant, com dient.
Jo
l'estim.
Una part, puc estar d'acord amb els professionals, perquè aquests, què saben? Jo entenc perfectament, que a vegades dic, bueno, aquí el que hi entenc, quan fem tertúlies, doncs parla l'exfutbolista o el Lluís Carreras, per exemple, li diu, bueno, l'altre dia vaig dir, bueno, el ben el que en sap. Això estic d'acord. Ara també, ja com a una persona que t'agrada el futbol o tal, sí, i que també ha jugat potser en categories inferiors i que l'has tocat una mica, a veure,
tu eres bon...
No, era una pepa, era una pepa, però no, em refereixo que, a veure, jo que fa molts anys que vaig al futbol, anava amb el meu pare i anava amb amics del meu pare a veure, o sigui, escolta, quan un jugador era bo, és bo, no sé si m'explico, no calia que vingués el míster de torna a dir-me aquest tio la toca bé, no i quan un tio era una pepa, o sigui, els amics del meu pare que s'havien xupat tots els punyeteros partits a les Corts i després al Camp Nou et deien aquest tio és una pepa, no val res, i collons, i després venir l'entrenador de torna i grita, no, perquè aquest tio té una... Escolta, no hi entendrem molt de tàctiques del 3-4-3 o 4-3, però a veure, tampoc som tan zero neuronales, sí, sí, per no saber darrere del futbol.
No, i que certament, si un equip està conjuntat, un dia pot tenir un accident. Un dia et poden superar perquè l'altre equip també té bons jugadors o estan més
encertats. Però no descartar.
La dinàmica d'una temporada de 40 partits...
És injust dir que això em consta que ha fet mal. És injust dir que el Girona juga millor que el Barça?
Li va fer mal, això. No, sobre les crítiques, sobre el que...
Ho tenim que dir, juga molt millor el Barça, però el Girona es porta 10 punts.
No només juga
millor, sinó que guanya.
Això és el que volen, aquest és el discurs. El Barça, de collons, juga de nassos. Ara, està 10 punts al Girona, però bueno, mala sort, el bar, el no sé què, els àrbitres...
No, totes aquestes qüestions i titulars sobre l'equip, Xavi se'ls ha fet seus, aquests titulars. És a dir... Tu has dit, la premsa no ha criticat Xavi directament, però sí que és veritat que s'ha parlat de rendiment de futbolistes, de per què amb Xavi rendeixen menys els Lewandowski aquest any, o Gundogan no és el mateix que el del City.
Tot això és
Rafinha...
No, tots. Comença per l'1 i acaba
per l'1. De...
Tots estan per sota el seu nivell, menys Lamine,
i ell se sent
que és
com...
un fenomen.
Menys Lamine, que ell se sent com si és una crítica també cap a la banqueta. I només per dir sobre la pressió mediàtica que ha patit Xavi, jo crec que hi ha també certs titulars, certes valoracions que han vingut des de Madrid, que l'han definit com el jardinero, per queixar-se un dia per la gespa, però tot això...
Laura, això són orejeres i taps a les orelles.
Sí, però Xavi s'està maurinyizando.
Perdona un moment.
Xavi és un quejica.
Però això demostra que sí que tenim un problema.
Però si això és cada dia,
tu has de fer cas.
Però d'aquí ve, Laura.
Jordi Pujol...
Al final li ha passat factura tot això.
Sí, però no pots estar pendent que et destrossin des de Madrid, perquè Madrid et destrossarà.
Me'n recordo un dia que...
Però jo crec que això és injust. Després amb altres no es fa això.
Bueno, però dic... Jo me'n recordo que Xavi, que per cert va guanyar 2 Eurocopes, una Copa de... Vull dir, una Copa del Món, que haurien d'estar agraïts a Madrid, però me'n recordo un dia que el Jordi Pujol va venir una senyora i li va dir, escolti, s'hauria de tancar la Cope. I Jordi Pujol li va dir, per què l'escolta?
Que dèiem que les crítiques no han anat directament a Xavi, que la premsa ha valorat molt la seva figura, i jo crec que sí que hi ha hagut certs titulars o certes valoracions que han anat directes
serà que no li van caure hòsties a Guardiola?
A la gestió de Xavi.
Hi ha una cosa positiva en tot plegat, i jo crec que anem aquí, perquè crec que Xavi també n'ha parlat d'aquest tema, i és, això també ho apuntava el Xavi Torres, que d'aquesta experiència Xavi n'aprendrà moltíssim. Jo estic convençut que no serà ni la primera ni la segona vegada que tornarà a Can Barça, és a dir, com a jugador, com a entrenador, tornarà segur, i quan torni, tornarà sabent que hi ha coses que ha de corregir, i una d'elles segur és, ell coneix i sap perfectament que la crítica l'afecta molt, a tots ens afecta, però aquí la clau és intentar aïllar-te el més possible perquè no torni a passar-te coses com la que t'estan passant. I a tall sí. d'això crec que ha contestat que...
De fet, Edgar, obre la porta, no cal que escoltem el tall perquè anem una mica tard, però ell no ha descartat tornar d'entrenador, cosa que a mi m'ha sobtat molt perquè al veure'l tan cremat i amb tot plegat penses aquest home es voldrà acostar a la banqueta del Barça mai més. Però dit això, li hem preguntat quin consell donaria el nou entrenador i aquí és on podem veure què ha pogut aprendre ell d'aquesta etapa al Barça. Escoltem.
No, no, és que li va passar. És que este és el problema. Es que le va a pasar.
Le pasará no, más que
mi consejo, pues, yo lo, que sea él, que sea natural, que haga lo que sienta y que no se deje influenciar, nada más. Así lo he hecho yo y estoy orgulloso de lo hecho. Pero mi ilusión era entrenar al Barcelona y ganar. Y además jugar bien a fútbol, se ha conseguido. Evidentemente esta temporada no es... No es la esperada, hay que ser realista, pero hasta este momento las cosas se han hecho muy bien y orgulloso, con la conciencia muy tranquila de que he hecho lo mejor para el club, la filosofía que yo creo, he creído hasta el final y lo voy a creer hasta el mes de junio. Mi consejo sería que disfrutara, pero es imposible.
Aquí hay alguna incongruencia, porque él dice que él dona el consell de que no se deixi influenciar i diu com ho ha fet jo, cosa que és qüestionable. I després una altra cosa que és que, i no només en aquesta resposta, no en alguna altra, ha dit que està molt, molt orgullós i que marxa amb el cap alt perquè s'han aconseguit resultats, evidentment la Lliga, i s'ha jugat bé. Però recordem que a principi de temporada ell va dir que l'assignatura pendent era jugar bé.
Sí.
Per tant, jo aquí detecto algunes incongruències que vaja, sobten una mica, no?
Perquè això és curiós. Ho has detectat com a filòsof.
Correcte, si no hagués estudiat 5 anys de filosofia, no, clar. Impossible.
Posar en valor la carrera.
Que només s'ha servit per això, sí, per aquesta roda de premsa.
Però és cert que ajuda.
Jo, escoltant el periodista filòsof...
David Solans.
Sí, el David Solans. Ara m'ha... De veritat, m'has il·lustrat molt.
Gràcies.
No, és a dir, ell guanya la Lliga l'any passat, però ell no està satisfet perquè allò no era molt corifista. Enteneu-me el que vull dir.
Sí.
Va guanyar la Lliga, però el futbol, diríem, 1-0, 1-0, sí. 1-0, no va ser molt maco. Ell era plenament conscient d'això, i el que passa aquesta temporada és que ell demana un canvi en els jugadors de talent. Ve Gundogan, ve Cancelo, que eren jugadors que volia com un boig, li arriba Joao Félix, tot i que és un canvi de cromos, arriba Joao Félix i jo trec Ansu, recordeu aquesta
sí.
pel·lícula, i no arriba al mig centre que ell voldria, però arriba Oriol Romeu, que també el volia ell.
Ni Bernardo Silva.
No, home, només faltaria. És que
per demanar,
no,
podem demanar.
No, però
un moment.
Bernardo Silva, tots sabem
que
no és realista.
Intento aportar informació, que ell volia Bernardo
Silva. No, però no és realista. No és realista. És a dir,
Xavi, doncs et dic una cosa. No és realista, però algú des de la li va fer veure que es podia intentar.
D'acord, d'acord. No és realista.
Un jugador... El jugador tenia intenció.
Un jugador que juga al City i té contracte, d'acord, vindrà al Barça. No, per què? Perquè, clar, som al Barça i el City ens ho regalarà, clar, va, el City, va.
Sí, segur.
I si no ens ho regala, què cabrons aquests del City, què es pensen? Ah, escolta, que el jugador és seu. I nosaltres som pobres i volem que ens regalin Bernardo Silva. O sigui, no és realista, punt. Llavors, aquest pas del Xavi que li faltava cap al com, i que amb aquests jugadors, doncs, la cosa... tenia bona pinta, perquè si tens Frenkie, tens Gundogan, tens Pedri, no està mal, això, no està mal.
És a dir, que s'ha tan lesionat.
Tu creus que pots jugar d'aquesta manera. I el que jo crec que més greu li ha sabut a Xavi és que en aquest canvi cap al talent, cap al corifisme, no se n'ha sortit.
Exacte. No també condicionat també per lesions. Per
jo crec que també li demanen,
però ell, escolta'm, que ell sent el futbol així, sí. És que no tinc cap mena de dubte.
Sí. Recordeu no, sí, la prèvia de la final de la Supercopa, sí, però... ell és quan parla de Cruyff, de la seva figura,
no,
aquella prèvia, aquella roda de premsa,
és
la intenció que tenia.
Quan l'equip evoluciona la temporada passada és quan posa 4 migcampistes.
I, però si és igual, tu pots jugar amb 4 migcampistes.
Vale.
Escolta, però pots jugar amb 4
migcampistes.
I no traï la seva. Al final del Mundial de Clubs, va jugar Guardiola.
Però si jugues amb 4 migcampistes, segurament seràs més sòlid i menys ofensiu.
No, 4 no.
No,
Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc...
Thiago?
Thiago, més Messi.
I un tal Messi.
Més Messi que va ser, exacte.
I voleges el Santos.
Amb tot això, no hi havia davanters. És a dir, que es poden jugar de moltes maneres. Sí, no, no és un futbolí que tu els poses allà i no es mouen. No, els jugadors es mouen i es mouen en sentit.
Jo crec que no? Tots, tant ell, evidentment, com la directiva, diuen, escolta, hem guanyat la Lliga i la Supercopa, però hem guanyat la Lliga amb un gran porter, amb un davanter centre que ha fet gols, però ens ha mancat el brillo. Hem tingut partits bons, però la línia no ha sigut de molts partits brillants. Sí, competint, però no arrossegant i destrossant el rival i a sobre fent marcadors amples. Anem a intentar fer el pas de fer aquests marcadors amples, sí, sí. I recordeu-vos que hi ha dos partits seguits de 5-0 mes de setembre, us en recordeu,
Amberes,
eh?
I Betis i Amberes.
I en aquell moment, bueno, però vull dir que potser sí, és casualitat, sí. Però els fas seguits i dius, hòstia, això pinta d'una altra forma. Després arriba el tio del mazo, la realitat, cau Pedri,
Cau Frenkie, cau
Lewandowski i comença a caure...
I cau Gavi.
Aquest davant dels noms...
Ja, Aquest davant dels noms
ja l'hem tingut. Sempre no pot funcionar res perquè no hi és un. O sigui, quan no hi ha Gavi, ja no pot funcionar.
Bueno, després torna a Pedri. Us vaig dir aquí que quan caigués Gavi tindríem un lío.
Ara falta Frenkie.
Que va, Gavi no té futbol.
Et cau al mig del camp que la toca.
Cau una estona un i una estona l'altra. Que no, però és que el més important no és el nom, és el joc. És el joc.
Sí, home, si que, el que joc el fan futbolistes, Xavi.
Jo
prefereixo tenir el Gavi que no tenir-lo.
Tots els equips del món tenen lesionats. No. Per favor. És que el Real Madrid li ha caigut Courtois, Militao,
però no comparis la plantilla del Barça al Madrid.
Clar, és una plantilla curta, eh? Benzema, la plantilla que tenia Xavi era curta.
S'ha passat mitja temporada sense...
Mira el mig de camp del Barça i del Madrid.
Vinícius, han perdut Camavinga, han perdut Tchouaméni... Tot això va passar al Madrid, però no.
I ara va.
No hi ha problema.
I ara va.
No, ja he dit, ja l'he dit. És a dir, no, aquí no hi ha un nom i ja estem morts. No, senyors.
Bueno, tens una plantilla més curta. No, senyors. I dos dels que formen la plantilla fins a 21 són Fermín i
Lamine Yamal. I això et passa factura al llarg de la temporada.
Permeteu-me fer un minut i mig de pausa.
Sí, perquè relaxem, anirem a dinar a Castelldefels, a prendre la crema catalana a la venta.
Hòstia, tu.
I compte, millor que descansem, perquè saps qui hi ha, no? Et piquen a la porta el pesat de Rafa Márquez.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, en contractar ara l'assegurança de la llar o de cotxe amb Zurich, pots guanyar 4.800 euros per complir el cistell d'anar a comprar fins a dalt de tot. Vols ser un dels 5 guanyadors? Consulta'n les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarprosegur-alarmes.es.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Més blanc que Montse Interiors, el més ideal per renovar al millor preu, perquè fem els descomptes més grans de l'any als articles essencials de la casa. Renova el teu fons d'armari, cortines, fundes nòrdiques, tovalloles, jocs de llit, pijames i tot el millor preu de l'any. Joc de llit abans des de 25 euros amb 95, ara des de 10 amb 95. Més blanc que les botigues Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 29 de febrer o exhaurir existències.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit del versió RAC 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
va, que tornem a ser aquí amb les millors sintonies. 19:48, seguim escoltant a Xavi, en aquest cas, perquè li ha fet una assistència al seu amigo Rafa Márquez.
Sí, perquè és l'únic entrenador del món que s'ha postulat per la banqueta del Barça a partir del 30 de juny, és Rafa Márquez.
Sí?
Sobre
sí,
això li han preguntat a Xavi, i l'actual entrenador del Barça ha dit això.
Rafa és amic, vull dir, al final, potser se li va treure de context les paraules, o potser es va expressar malament, però evidentment ell es prepara per algun dia entrenar el primer equip del Barça. És lícit i és natural, no? Veurem, jo no sóc qui ha de dir el que hagi d'entrenar l'any que ve, això és pel Deco sobretot i pel president.
Pues bueno, crec que el tenim per aquí, Rafa, que estava...
Bueno, pues qué onda, qué onda, carnales. Pues la neta es que es así la cosa. Soy bien amigo y bien cuate de Xavi. Le echo las gracias porque capta mi rollo y mis ganas de echarle una mano al club. De veras, llego como un chingo de alegría, pues para levantar el ánimo del Barcelona. Por Venga. Eso traigo mis pinches trucos y mis rolas. ¡Órale, cabrones, a echar de madre cantando! Cuando Xavi dimite, Barcita lindo en diferido. El Mister Rafa Márquez, Barcita lindo ya se ha ofrecido. Ay, 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 Barça, no llores. Con el muertito caliente en su despacho ya me he metido. Deco es un buen compadre y Joan Laporta no tiene plata. Busca entrenador barato, ese puestito no se me escapa.
Rafita, te acompañamos.
Ay, 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 Barça, no llores. Ahora el Rafita Márquez viene a alegraros los corazones. Otra rueda. Ay, 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 ay. Barça, no llores. Con el Mister Rafa Márquez pronto seremos los campeones.
Qué bien, a ver, realmente
a ver si al final. A veure si al final, tard o d'hora, el veurem a la banqueta, eh?
A la banqueta?
Sí, perquè s'està fent tan pesat posicionar-se.
No, jo estic predisposto i estic preparado.
Has de quedar entre els quatre primers. Sí, sí.
Bueno, espérate que no lleguemos ganando la Champions.
És que queden quatre mesos. Si la piloteta no entra, com diu el Xavi, la música sempre acaba animant.
Bueno, pues claro, al final, la música és un bon
refugio. Pitjor estava la gent del Titanic, que s'estava ofegant i la música anava sonant.
Sí, sí.
I la cosa semblava una altra història.
Però van palmar tots, eh?
Sí o no?
Gràcies per haver tocado conmigo esta noche.
Van palmar amb l'orquestra, van palmar.
Ha sido un placer tocar con ustedes esta noche. Aquesta va ser la gran...
Bueno, yo estoy predispuesto, me estoy formando y
després acte seguit es van ofegar.
Aigua al coll i el violí fins l'última. Sí, sí.
Jo buscaré una taula com la noia aquella, passi de cas.
Fernando, per
i l'altre el va enfonsar, eh?
Tu seràs si la
el
Rose.
El podia haver salvat o no?
La Rose.
Sí, s'hagués pogut salvar si no hagués sortit de quan ja estava el vaixell salvavides, però vaja, en qualsevol cas en parlarem un dia, però la gent m'ho pregunta pel carrer. Mira, això quan la Lázaro parla del Titanic, és que és igual que el Capitán Smith.
És la música del Titanic.
És la música. Fernando, hi ha una cosa que ens pot fer no enfonsar-nos, i és l'arribada de Bergvall, un suec. Que...
La perla sueca.
Què ens pots explicar abans d'acabar? Perquè la gent el desconeix i avui...
És el que s'ha menjat la crema catalana?
Sí, aquest, és que de fet, Rakitic, que avui és notícia, que marxa a l'Aràbia Saudita, del Sevilla, Rakitic, quan va arribar, el van portar a la venta. I es va enamorar, no de Catalunya, primer es va enamorar de la crema catalana.
És un lloc típic de per anar amb futurs fitxatges. Allà també van anar en Koeman, quan va arribar. És un jugador jove, té 17 anys, és una mena de Frenkie de Jong. És un tio alt, guapo, ros, 1,87 m, mig centre que pot jugar d'interior.
El Xavi s'està ensorrant,
No, perquè no, dic home, no, el que està Fernando explicant, jo, home. Jo no l'hem vist.
Jo dic el que m'han dit.
Clar.
I el noi, si et fitxa el Barça finalment, que és el que sembla, hauria d'estar cavall entre el filial i el primer equip. I no sé si això és un perill per l'holandès.
Per De Jong.
Sí.
Però juga en la mateixa posició.
Sí, pot jugar en aquesta posició.
És clavat, eh?
Sí, li dona un aire, sí, sí. I és un tio que va bé de cap, és un tio que arriba a porteria. Bueno, un tio
molt desitjat, per altres clubs europeus.
Sí, el volien altres clubs, crec que l'Eintracht de Frankfurt, el Tottenham avui es veu que ha intentat alguna
cosa. Estava sol·licitat.
Perquè ja està lligat, eh? ja està lligat aquest, el Bergvall, segur, no es pot escapar.
Jo crec que no se'ls escaparà, no et diuen que està fitxat del tot, però que l'han portat una mica per acabar de seduir-lo i ensenyar-li el tisset i dir-li, escolta...
Si ha menjat el que ha menjat a la venta, no surt d'aquí.
Ja han tingut la sort que ha pogut baixar de la venta, perquè segons quina hora quedes penjat allà i has de fer bivac al costat del funicular del Tibidabo.
Arriba encara el funicular aquell?
Home, perdona, no, el funicular, no el tramvia. El tramvia blau no, eh? El tramvia el va fer desaparèixer de Colau i no ha tornat a aparèixer.
Va
palmar el tramvia. El tramvia l'ha fet desaparèixer, no ha tornat a aparèixer mai més. Però el funicular sí que, a més, el van canviar per anar al Tibidabo. Però allà, segons a quina hora surts, has de fer bivac perquè no arriba un taxi ni arriba ningú, eh?
Fa baixada, baixada.
Bueno, te'n vas a mirar blau.
Però tens allà tres garitos fins a les 3.
I a les 3, doncs baixa a Redolany.
No, s'esperen que arribi.
Un jabalí a sobre, eh?
Exacte, exacte.
Sobre un
com si fos un poni.
No, no, jo vaig anar fa poc al Tibidabo i està ple, eh?
Sí.
No.
N'hi ha més cagossos.
No pots anar ni a les atraccions, perquè t'apareixen per allà, eh?
Sí,
sí, no, a les atraccions de petits.
Sí, per gent. Cert, que estic llegint a la Vanguardia que han posat a subhasta el tovalló.
Sí?
Que va signar Messi.
Sí. I tant.
Sí. Sí. Que...
Maria.
L'agència britànica Bonhams espera que arribi a un preu de subhasta de 350.000 euros als 640.000 euros. I és el document que van signar amb el Messi.
Ah. Sí, no seran calés pel Barça, eh? Perquè això és propietat d'Horacio Gaglioli, el primer agent de Messi,
Horacio, sí.
Que l'havia de cedir aquest tovalló al Museu del Barça, però es veu que al final no ho ha fet i el subhasta.
És de l'Horacio.
Aquesta història que Maria no t'ha explicat, no?
L'Horacio viu a Andorra.
És Andorra, sí.
Viu a Andorra i és una gran persona.
Bueno, doncs mira, ja farà calaix.
Però i per què no cedeix el tovalló al museu?
Home, si pot treure-se, si m'adona més pasta.
Bueno, perquè
aquí al Barça potser li hauria de pagar el tovalló, no?
En teoria, si tu fas una sessió al museu, no has de pagar la gent que cedeix.
Per això, ara entens perquè l'haurà de fer el subhasta.
Clar. Perfecte, tenim resposta.
De treure 600.000 euros a cedir-lo allà, que es foti groc, i lògicament ja saps el que faries. Què faries tu?
La fotocòpia al museu i al
museu. Fotir-ho una rèplica amb això d'intel·ligència.
Saps quin hauries de subhastar?
Quin?
El del Mbappé. Perquè segur que el teu fill té un tovalló del Mbappé. Perquè aquesta història no s'ha explicat mai.
Vull dir, si vols que un dia tinguem temps, ja en parlarem, perquè ara anem justos. Si vols, torno a venir un dissabte, com vaig fer l'altre dia amb el Xavi Puig, que vaig estar una hora i pico aquí.
Va ser boníssima l'entrevista.
I explicant tot, eh?
La dona et va deixar o et va cridar, també?
No, perquè estava jo aquí a l'estudi i vaig demanar per contracte que soldessin les portes perquè no pogués entrar.
No, que es va explicar la infantesa a Guimarà, tot.
Sí, tot, i que tinc un edifici aquí a Barcelona, vam començar allà, al Camp de les Corts, i llavors jo des de dalt del pis veia...
Gràcies,
Miquella. Llavors, clar, el júnior t'ha
assecat la casa. Gràcies, Miquella, gràcies.
Gràcies, Xavi Torres, Laura Paricio, Fernando Polo. Quin dia.
Nosaltres teníem uns terrenos...
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Has somiat mai actuar al musical El Rei León a Madrid? Fes el teu somni realitat. Obrim audicions per cantants, actors i ballarins tant masculins com femenins. Inscriu-te a audiciones.stage.es abans del 2 de febrer.
Producido por Stage Entertainment.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al febrer, al Teatre Poliorama.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
RAC 1 presenta
Versió RAC1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, podreu veure-ho en directe a RAC1.cat i a BTV. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1, tots som 1.
Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzar saludable.